Ràdio Estel.
De dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, una hora d'espiritualitat i solidaritat a Ràdio Estel. Els programes que parlen del que creus i el que t'importa. Amb espai per la informació dels bisbats catalans, les propostes solidàries de Tots Som Iguals, els teus dubtes de fe a la consulta en 5 minuts, les notícies de Ràdio Vaticano, les completes i els diàlegs a mitjanit d'Ignasi Miranda. Cada dia a partir de les 11 de la nit, una hora d'espiritualitat a Ràdio Estel. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Aquest diumenge, solemnitat de l'Assumpció de la Mare de Déu, a partir de les 11 del matí, Ràdio Estel transmetrà en directe l'Eucaristia des de l'Abadia de la Mare de Déu de Montserrat. No t'ho perdis. Segueix-la en directe el diumenge 15 d'agost a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, amics, què tal? És prou de retrobar-los una setmana més fidels al programa. Gràcies per ser de nou amb nosaltres. Avui comentarem la litúrgia d'aquest diumenge, el 18 de durant l'any. Som els estudis de Ràdio Estel a Barcelona amb els nostres convidats Roser Soler, Francesc Figueres i mossèn Melcior Querol. En breu els hi presentem. Roser Soler és del col·lectiu de dones en l'Església i de l'Associació Europea de Dones Investigadores en Teologia i professora de l'ISCREP, Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. La saludem. Hola, què tal?
Hola, molt bé.
Contents de tornar-la a tenir aquí,
eh? Sí, i tant.
Francesc Figueres és de l'equip de la Delegació de Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona i membre de la Comunitat Betània. Hola, Francesc.
Molt bé.
Contents de tornar-la a tenir també aquí.
Tornem a estar aquí
altra vegada. I mossèn Melcior Querol és rector de Bellver de Cerdanya i altres poblets de la Cerdanya. Per curiositat, quants? Ens recorda?
No me'n recordo, n'hi ha molts, però no me'n recordo quants.
15, almenys. El que passa que no cada diumenge celebren allà, no?
Però saps què passa? Que hi ha moltes capelles petites, hi ha molts barris...
Ja. Bueno, també benvingut, eh?
Gràcies. No està avorrit, amb mossèn.
No. La tècnica, avui a les bones mans d'Antoni Huguet, Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix aquesta conversa al voltant de les lectures de la missa dominical. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 18 de durant l'any és del llibre de l'Èxode i del capítol 16.
En aquells dies, tota la comunitat del poble d'Israel murmurà en el desert contra Moisès i Aaron. El poble d'Israel els deia...
Tant de bo la mà del Senyor ens hagués fet morir tots al país d'Egipte, que encara sèiem al voltant de les olles de carn i menjàvem tant de pa com volíem. Ens heu fet sortir cap a aquest desert perquè tot aquest poble mori de fam.
El Senyor digué a Moisès...
Mira, jo us faré ploure pa del cel, que tothom surti cada dia a recollir-ne, però només el que necessiten per aquell dia. Vull veure si compleixen o no el que jo els mano. He sentit aquestes murmuracions del poble d'Israel. Digue'ls, doncs, aquest vespre menjareu carn i demà al matí tant de pa com voldreu. Sabreu que jo, el Senyor, sóc el vostre Déu.
Aquell vespre, doncs, arriba un vol de guatlles que cobria el campament i l'endemà al matí tot el campament era ple de rosada. Quan la rosada s'esvaí, quedà per tot el desert una cosa granulada, fina, com la capa de gebre que cobreix la terra. Els israelites, en veure-ho, es deien l'un a l'altre, Manú, que vol dir, què és això? Perquè no sabien què era. Moisès els digué...
Això és el pa que el Senyor us dona per aliment.
Com sabem, al llarg del camí del desert són freqüents les queixes i murmuracions del poble contra Moisès i Aaron. i, en definitiva, contra Déu, per les penalitats que han de suportar. Aquestes queixes, Déu hi respon sovint resolent els mals que el poble pateix i a vegades castigant la desconfiança que el poble manifesta. Déu-n'hi-do la paciència que va tenir Déu, eh?
Que si fos Déu, els que s'han enviat tots a aquí, ràpid, aneu-se a fer.
Que no ens hi pot enviar avui.
Sí, també, però bueno. No, no, però... Ja, ara ho veiem, perquè ho veiem des de la perspectiva històrica. I
però ara també passa això, eh?
També, també.
També. Va, bé.
Segurament.
Passa sempre a tot arreu, perquè davant d'una dificultat, el primer que fas és murmurar.
I queixar-nos.
Queixar-nos i murmurar. És que la culpa és d'aquest, la culpa és de l'altre, no? Començant ja per Adán i Eva, no? Si la culpa és de la serp, la culpa és d'ella, la culpa que m'ha enganyat, la culpa... Sempre donem les culpes als altres. I aleshores, aquí, davant d'una dificultat, ens surt de murmurar, sigui en el desert, sigui en plena ciutat.
Bueno, això penso que passa perquè jo, avui, anem contínuament, inclús nosaltres, en aquest pas del desert, de l'esclavitud a la llibertat. Aleshores, anar de l'esclavitud a la llibertat, noi, hi ha moltes dificultats.
De quina esclavitud?
De l'esclavitud, doncs, d'allò que m'impedeix ser lliure, d'allò que m'impedeix reconèixer els altres, d'allò que m'impedeix reconèixer Déu, d'allò que m'impedeix... Però jo sóc esclava, o som esclaus, d'una colla de lligams.
Ens posem nosaltres les esclavituds.
Eh? Molt bé.
A vegades, vull dir, ens deixem portar per lo que la societat avui opina, i llavors jo faig allò que tothom contenta, i allò em comporta unes càrregues que em fan més esclau.
I donar la culpa als altres, si no hi ha
res. No. Sí, però moltes vegades és... clar, jo tinc que tindre aquest cotxe, perquè si no tinc que tindre aquest pis, sí. Tinc que fer això...
Però la gent no és conscient d'aquest esclavatge, eh?
No
hi ha consciència d'esclavatge.
I els joves avui en dia vesteixen tots d'una manera perquè les marques i les modes els imposen una manera de fer, una manera de menjar, una manera de vestir. Inclús una manera de tindre un cos amb aquestes dimensions. Perquè jo vaig a comprar-me roba i em trobo que una XL amb uns segons 15 establiments no m'entra. I, en canvi, en altres jocs em ve gran. Dius, bueno, què està passant aquí, no? Per tant, moltes vegades és que el mateix ser humà es desesclavitza. I penso que no és el cas del poble d'Israel, no? Però moltes vegades hem d'aprendre a visualitzar d'una manera, potser no, com dient, el culpable és la moda, el culpable no, sinó fem-ho en positiu. Anem a construir quelcom.
Roser?
Jo, una cosa important. El pa que Déu dona en el desert és per tothom. El pa que avui Déu ens dona, o tot el món, és per tothom. Hi ha aliment per tothom. Quan aquest pa no... I ens diu, agafeu el que necessiteu. Ja deia, agafeu el que necessiteu. Quan un agafa més del que necessita, quan jo agafo més del que necessito, l'altre no en té. I aleshores recorro a no sé què.
Però som conscients d'això?
No.
Perquè, clar,
no.
És que és...
Del tot no.
Bé que ajudem a Càritas, bé que ajudem a Mans Unides, bé que ajudem a altres organitzacions. Què pot passar aquí?
Per això jo ho penso quan faig la reflexió. I potser ara, quan surti, em gastaré allò que ara diria que no m'hauria de gastar. Però sí que penso que si almenys ho tinc present, si almenys ho tinc present, si després tinc en compte el que diu el Salm, abans en Francesc parlava de la pregària, o parles de l'Eucaristia, i almenys tens aquests moments de reflexió, en un moment o altre pots dir... Sempre tens la possibilitat de la conversió.
Sí, però pensa que avui dia hi ha molt poca capacitat de reflexió, i aleshores ens anem enganxant amb aquests esclavatges de la societat i no ens n'adonem. No ens n'adonem.
I per què costa tant reflexionar?
Perquè és
com
més...
Com a cristians parlem ara, eh? Sí, no entrem en altres àmbits.
Potser perquè no en tenim l'hàbit, no sé... És a dir, potser perquè anem atapalats, potser perquè hi ha molta feina, potser perquè hem d'aprendre també a tenir una pregària profunda de reflexió, no? És a dir, allò de Maria que contemplava els esdeveniments en el seu cor i els meditava, i d'aquesta capacitat de reflexionar els esdeveniments a la llum de la paraula.
Som esclaus del temps, una mica, clar. Ens hem immers en una societat que ens fa anar ràpids perquè tot ha d'estar per abans d'ahir i a vegades hem de parar. És el que dèiem la setmana passada, ens hem comentat amb aquest tema, no? Vull dir, hem de parar, hem d'adonar-nos on estem i què vivim, no?
El salm responsorial d'aquest diumenge 18 de durant l'any és el número 77 i té per resposta el Senyor els donà el seu blat celestial.
Sí, però comença dient el que vam sentir i aprendre, el que els pares ens van contar. Quan nosaltres avui dia ja fas una frase d'aquestes, els pares ens van contar coses antiquades, els pares no tenien internet, els pares no tenien aquests mitjans. Vull dir, estem en una nova societat on es trenca molt l'herència del passat. Estem en una realitat...
Per què? Perquè ara volem viure d'una manera més còmoda o no ens interessa el passat? Què hi ha aquí, Francesc?
Sí, sí. No, perquè moltes vegades pensem que el passat, és el que deia el mossèn, està desfassat. I a vegades hem d'aprendre del passat, que hi ha coses que potser sí que no eren correctes, però bueno, agafem lo bo i ens traiem lo dolent. I no sabem treure el blat de l'herba dolenta. Llavors hem de saber aprendre que els passats van viure d'una manera que potser ara han canviat les coses, sí, però hi ha coses del passat que són molt vàlides avui en dia.
Bueno, i potser, i sobretot, és que tot el rato estic pensant en el mateix, que treballes amb jovent, i aleshores potser no m'obsessiona, però ho tinc més present, no? Amb quin llenguatge, per exemple, tradueixes aquest salm? Amb quin llenguatge el traduïm? Perquè si em toca... Primer, que ja em toca recitar-lo, dic recitar-lo, inclús volguem-lo fer en profunditat, dintre d'una Eucaristia, que hi ha tres lectures i que vindrà després l'homilia, no sé què. Encara es va tallant amb el responsori, amb la resposta. No ens adonem de la profunditat del que està dient. Però és que la lletra, potser avui ja no ens diu res. La lletra. Has d'haver estudiat, has de fer reflexió, has d'haver llegit. I aleshores diem que sí. Com ho transmets, això, en el jovent? Com ho transmets, sí, aviam, que aquest llenguatge es pugui entendre?
Sí, aviam, l'ésser humà és el mateix. L'ésser humà és el mateix. L'únic que les formes ens varien. I aleshores la capacitat que tenim l'ésser humà de reflexionar, la tenim.
Doncs veient que aquesta polèmica està ben encesa, a veure si la traslladem a la segona lectura, aquesta polèmica del Salm, diríem. És una segona lectura de la carta de Sant Pau als cristians d'Èfes i del capítol 4.
Germans, us dic, insisteixo en el Senyor, que no visqueu més com viuen els pagans. Es guien per criteris que no valen, però el Crist, tal com vosaltres heu après, no és res de tot això. No us l'han predicat tal com és? No us han ensenyat la veritat sobre Jesús? Doncs deixeu la vostra antiga manera de viure. Despulleu-vos d'aquesta naturalesa envellida. Els designis que la sedueixen la porten a la seva destrucció. Que es renovi el vostre esperit i tota la vostra manera de pensar. Revestiu-vos d'aquesta nova naturalesa que Déu ha creat a imatge seva. Porteu una vida justa, bona i santa de veritat.
Un fragment on queda palesat amb força la necessitat que tenim els cristians de viure d'una manera diferent de com viuen els pagans, pel que fa a criteris morals. Com ho percebem, això, a les nostres comunitats cristianes d'avui dia? Què hi veuen?
Aviam, el primer que veig jo aquí, quan diu no visqueu més com viuen els pagans amb un llenguatge més nostre, és no visqueu més segons la mentalitat del món. Que el món té uns valors i nosaltres en tenim uns altres. Els valors del món, poder, prestigi, diner, hi ha una economia molt dèspota, que és acumular, guanyar, fas un negoci, mirar de guanyar més, tens una constructora, mirar de guanyar més... Clar...
Que és lícit, eh? Jo penso que...
A veure,
qui té una empresa,
clar,
qui té una empresa per guanyar diners. El problema no és que aquesta empresa guanyi molts o menys diners, sinó el problema és... Com els guanyes, aquests diners? Els guanyes lícitament? I després, d'aquests diners, què en fas? N'acumules riqueses? O realment ajudes després a prosperar altres realitats? Clar, jo penso que no hem de condemnar l'empresari que està treballant o el treballador que està estalviant, no. Jo penso que és positiu, això. Ara, que el diner no et faci esclau.
Clar.
Que el diner no et someti a... Si tu ets lliure i avui en tens i demà no en tens i ets igual de feliç, això és l'important.
Ell ha dit una cosa, el criteri dels pagans, el criteri del món és el del poder, el de... Bueno, també es dona dintre de l'Església, eh? Aleshores, per mi és més important plantejar... Perquè això també es dona. Plantejar-me si volem viure amb uns criteris buits de contingut o si volem viure amb uns criteris que estiguin plens del missatge de Jesús en l'Evangeli, no? La vida nova ha de ser aquesta. I aleshores aquesta és pels que viuen d'una manera i pels que volem viure d'una altra. I nosaltres, com a cristians, ens hem de voler, almenys voler, el mateix d'abans, de revestir d'aquesta naturalesa. I l'empresari farà d'empresari i buscarà. I ara, jo em pregunto, jo no sóc empresària, però quan pago la senyora que ve a ajudar a casa?
Ah. Que, una cosa que mirem, per exemple, quantes cases avui en dia cristianes tenen una senyora que va fer el servei i no està assegurada? I quan les hi planteses, l'has d'assegurar, diu, oh, no, i llavors ja em buscaré una altra. Oh, no, perdoni. Vostè, aquest exigeix per vostè una assegurança, unes cobertures socials, però aquesta senyora que ve a casa seva, sigui fulanita de tal, sigui de on sigui, té els mateixos drets que vostè. Clar, llavors, aquesta cultura no la tenim. I menys aquí, a casa nostra. Clar, jo penso que, clar, si visquéssim el que dèiem abans, si la nostra vida està encarnada en una vida de pregària, en una vida d'aproximació a Déu, com parlàvem la setmana passada, clar, a l'apropar-nos a Déu, Déu és el que ens va transformant i ens va canviant. I fa que, doncs, quan tingui una senyora a fer feines, la tingui assegurada. O fa que, quan vagi pel carrer, sigui amb unes actituds correctes.
Sí, perquè és la mentalitat de dir, jo tinc el diner com el tot de la meva vida, o tinc uns altres valors, les persones, el respecte, l'amor, l'estimació...
Ah, ens costa molt viure això.
Jo pensava que quants exàmens de consciència es fan a partir de que visquem una vida, que hem de portar una vida justa, bona i santa. Quants exàmens de consciència es fan? Més aviat ens surt més fàcil, o bueno, si es vagi a confessar, li surt més fàcil de... no, o que si vas, o quan hi vas, de dir, a veure, quina llista hi ha i a veure com me la posen, no? I dius, no, agafa't l'Evangeli i mira, què vol dir portar una vida justa, bona i santa.
Per això, com dèiem la setmana passada, jo penso que quan arribem al dia dels nostres dies, que ens trobem cara a cara amb Déu, no ens preguntarà si hem anat amb missa, no ens preguntarà, has estimat? Perquè des de l'amor
neix
tot. Clar, és que jo ara em diuen, has fet això? No, ja, perdona, si estimes, fas això.
Però estimar, molta gent, dins l'Església, gosaria dir, entén els que té, els familiars, la gent, però... Ojalà
realment estiméssim els nostres familiars.
Els companys de treball, els veïns, tot això.
Jo ja afirmo ara que la nostra família, germans, tiets, cosins, ens estiméssim. Ja seria un gran què, perquè ja hauríem guanyat un gran pas. Ojalà després els companys de feina...
Aleshores és impossible que podem estimar els altres. Però
mira, fa uns dies vam tindre a la Delegació Pastoral de la Joventut un personatge, que ho puc dir perquè va sortir als mitjans, i ella després n'ha fet menció, la Pilar Rahola, que va dir una cosa que a mi em va fer pensar molt. Si la societat d'avui s'acabés, hi hauria quatre textos que serien fundants d'una nova societat. I un va dir els 10 manaments. Si nosaltres posem els 10 manaments, anem a mirar-ho i és tot. Els polítics no serien corruptes, estimaríem els nostres pares, no mentiríem. Clar, és que, clar, si realment la societat agafés com a text fundant els 10 manaments, seria un altre.
Sí, però, clar, però Jesús també fa un pas més.
Sí, clar.
No és només la llei. No.
Ja estic parlant d'una ciutat pagana, eh?
Sí.
Hem de fer el pas després d'aquesta societat que s'encarna en el Crist, mort i ressuscitat.
Sí.
No és el que ens recorda justament l'encíclica última.
Exactament.
Vull dir, és que la vas mirant i deia... És que
del Papa Francesc, sí.
Ha de ser per tot. I dius, si ho acabo de llegir, ho acabes de rebre, ho tenim a les nostres mans.
I fixeu-vos el ressò que ha tingut social. Ha sigut com un referent de moltes realitats i molts plantejaments. Ei, anem a llegir-ho, això.
Continuem endavant i ara ja escoltem l'Evangeli, que és de Sant Joan i del capítol 6è.
En aquell temps, quan la gent veia que Jesús no era allà i els seus deixebles tampoc, pujà les barques i anà a buscar Jesús a Cafarnaum. Quan el trobaren, estranyats que fos a l'altra riba, li preguntaren...
Mestre, quan hi heu vingut aquí?
Jesús els respongué.
Us ho dic en tota veritat. Vosaltres no em busqueu pels senyals prodigiosos que heu vist, sinó perquè heu menjat tant de pa com heu volgut. No heu de treballar per un menjar que es fa malbé, sinó pel menjar que es conserva sempre i dona la vida eterna. Aquest menjar us el donarà el fill de l'home. Ell és el qui Déu, el Pare, ha marcat amb el seu segell personal.
Ells li preguntaren...
Què hem de fer per obrar com Déu vol?
Jesús els respongué.
L'obra que Déu vol és que cregueu en aquell que ell ha enviat.
Li contestaren.
Quin senyal visible ens podeu donar que ens convenci? Quines obres feu? Els nostres pares van menjar el manà en el desert, tal com diu l'Escriptura. Els donà el seu blat celestial.
Jesús els respongué.
Moisès no us va donar pas el blat celestial, però el meu pare sí que us donà el pa, que és realment del cel. Perquè el pa de Déu és el que baixa del cel per donar vida al món.
Li diuen...
Senyor, doneu-nos sempre aquest pa.
Jesús els diu...
Jo sóc el pa que dona la vida. Els que venen a mi no passaran fam. Els que creuen en mi no tindran mai set.
Paraules interpel·ladores les que acaben aquest fragment de l'Evangeli. Jo sóc el pa que dóna la vida. Els que venen a mi no passaran fam. Els que creuen en mi no tindran mai set. Efectivament, Jesús ens és mostrat tal com ell mateix es presenta davant la gent i els seus deixebles, com l'únic que pot donar vida plena. Ens ho creiem? Francesc, vostè que treballa amb joves,
sí,
quina impressió?
Jo penso que els joves sí que s'ho creuen i busquen. Moltes vegades als joves, clar, els hi costa, perquè tant en veuen reflexes socials que, clar, no és fàcil avui en dia seguir realment. Sí que hi ha una busca. Jo penso que l'ésser humà hi ha aquesta cerca de buscar Déu. I després hi ha un canvi, que aquí la lectura surt molt clar, és la llei de Moisès, o sigui, com segueixen la llei, com segueixen fer les coses segons la llei, i Jesús diu, no s'ha acabat això. És el do de la fe, és el do de creure en Déu. Això és el que ens aporta el nou. I jo penso que aquesta busca hi és, i el jove busca, perquè s'han adonat que el sistema està fallant pel terreny.
Potser, mira, tal com estàs dient, potser són els que entenen més bé, això m'ho dir així, que no es tracta de fer obres i que no estan contraposades a la fe o les obres, sinó d'obrar des de la fe. O sigui que... És la fe la que ens il·lumina, la fe que ens porta, la fe que ens porta a buscar. I d'una manera que potser no és la que... No, segur que no és la que nosaltres vam aprendre i que vam fer. Que avui ho busquen d'una altra manera, no? I no hi ha tanta separació. Perquè aquesta recerca d'aquesta profunditat que dona sentit a la vida. Si només és el pa, perquè l'Evangeli aquest és...
Però és Déu, que dona la fe.
O s'ha de demanar.
Vale. L'has de desitjar, però és Déu que te la dona, eh? Vull dir, clar, què és primer, que Déu dona la fe?
Sí, o sigui, el fe és un do que, en principi, Déu vol donar a tothom. És a dir, ara bé, la nostra resposta és fonamental, perquè, en el fons, fe, o sigui, tu creus allò que vas experimentant. Vull dir, si tu creus que Déu és amor, com estima. Si tu creus que Déu és llum, com reflexiones, com busques la llum. És a dir, si creus que Déu és unitat, com busques l'unitat amb els teus germans. És poder...
Sí, però mossèn, estàs partint d'una realitat creient. I ara, parlant dels joves, el jove et ve i em diu, és que jo no necessito Déu per viure. Com ho fas, això, ara?
Sí, quin Déu? Però pregunta-li de quin Déu està parlant.
No, ell no necessita cap Déu. El seu Déu és ell mateix. I el seu Déu és la seva realitat, de que ell es treu les puces d'endavant i que ell treu les castanyes del foc.
Ho diuen així, sí.
Ho diuen tal qual. Clar, llavors, és a partir de l'amistat amb aquest jove que tu vas fer un camí i que ell va veient amb tu quelcom que li va suscitant preguntes i aquesta dubte. I llavors és quan jo penso que aquí és Déu, que tu demanes, senyor, jo ja he trencat, fes tu el resta, no? I penso que ens falta, potser, als cristians, aproximar-nos a aquest món que ha tancat les portes a Déu, perquè, clar, quin Déu m'estàs parlant? Un Déu de batalla, un Déu de guerra, un Déu que esteu dividits, un Déu que mateu per...
Quines edats tenen els joves amb què vostè treballa?
Des de 16 a 35 anys. Ja de tot, universitaris...
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
I els de 35 també pensen igual?
Els de 35 pensen diferent, perquè ja també s'adona, clar, el procés del jove va creixent i hi ha una maduresa, no? Clar, el noi de 16 anys que t'arriba, et arriba amb tota una sèrie de... És que ni és plantès el tema de Déu. És que ni se'l planteja.
No, és que veus que quan tenen 16 anys és normal.
Sí, però jo quan tenia 16 anys i vosaltres també...
És una altra època.
El vivíem en una societat que estava incorporat.
No, és que ho teníem molt més bé. Jo podia rebutjar... I poder dir, havia de canviar moltes coses, però tenia un anhel i tenia algo que canviar. Avui és, no necessito. I aquest és el que et preocupa. Aleshores dius, per un cantó penso, la pregària és important. Estic treballant amb la Madeleine Delbrel, bueno, és una senyora que a mi m'agrada molt, que no em canso de predicar-la. Que no em canso de predicar-la. I que aleshores ella, la persona, per dir-ho d'alguna manera, més increient que hi ha, i diu, i em vaig posar a resar. I em vaig posar a resar. Que aleshores a mi és una expressió que m'ha fet, que encara em fa pensar molt, molt. I ell, jo podia haver-ho après això de l'ambient que jo tenia, però ella no. I en canvi dius, i em vaig posar a resar. I Déu va escoltar. Aleshores penso, i avui, com li dic jo a una persona, posa't a resar?
No, és que jo penso que no li he dit posa't a resar. Jo penso que nosaltres, per exemple, fem una experiència que es diu el sopar alfa, en els quals des del sopar, des de trobar-se a gust amb amics, ¿vale?, o sigui, plantegem que ells es plantegin les preguntes. No els donem respostes, Però, clar, al moment que ells plantegen la pregunta, li estàs movent per dintre tota una sèrie de coses, perquè tots portem a Déu a dins, tots, conscientment o inconscientment. I a partir d'aquí és quan vas veient processos de joves que en sa vida han sentit parlar de Déu, que es plantegen i que busquen, i que llavors suscites tot un camí de... que és quan Déu dona la fe, no?
Francesc, ja estàs, però estàs parlant ja d'uns joves que d'una forma o d'una altra et segueixen.
No. Són joves que han vingut a través d'un amic seu, company d'universitat, que li ha dit, escolta'm, et vull invitar a un sopar alfa. I li diu, què és això? Doncs pues mira, un sopar on parlem de Déu. Ah, vale, vinc. Vale. I què doneu a sopar? Ah, pues farem això. Ah, pues mira, va, vinc a sopar gratis. Vale, perfecte, vine.
Sí, és que això és una cosa que falta, poder oferir un ambient, un lloc que
hem de sortir, un ambient. Hem de sortir al carrer i hem d'anar sense por a invitar a la gent a parlar-ne. Sí. I la gent que es trobi a gust a casa nostra. I el que dèiem una mica, o sigui, estem veient aquests dies que Jesús sempre s'asseu a taula i multiplica. Bueno, però hem de fer el mateix.
És que és la herba.
Sí, però hem de recuperar molt aquesta capacitat d'acolliment, de que quan vas amb una rectoria hi hagin uns espais de bellesa. Que no estigui brut, que no estigui deixat, que no estigui en desharmonia.
L'herba.
Dedicar temps a les persones.
Dedicar temps a les persones, vull dir. O sigui, aquests valors tan humans... Perquè, és a dir, avui dia... D'on és una vocació, sinó de l'atractiu? Si tu no et sents atret per una cosa, no hi aniràs.
L'amistat és el que fa canvis. O sigui, si jo m'aproximo al que ets jove i em faig amic seu, sense jutjar-lo, tal com és, tal com pensa, amb les seves inquietuds, amb les seves interrogants, ja serà Déu que farà la feina. Jo tinc que aproximar-me a aquest jove. I llavors ell em vindrà a buscar, perquè diu, clar, vostè, tu m'has parlat de Déu, ja em parla més d'aquest Déu. I vas veient que aquesta persona es va obrir mica en mica. Ja que no, hi ha gent que se'n va i punto. Però de totes les experiències alfa hem tret grups de joves que després han seguit treballant, buscant...
Però que segurament... A veure, que segurament no han seguit treballant, o que han seguit aquest camí de la fe, que no és el que molta gent voldria, el que ja no ens atrevim encara a tallar del tot, perquè els camins han de ser múltiples, que no són els mateixos d'abans, que són joves doncs, que aniran amb l'Evangeli a la mà, que es reuniran, que miraran què poden fer, que es buscaran el sentit del missatge, però que potser no aniran a missa.
A vegades aquests que acaben de començar el camí són els que més s'apropen a Déu i els que més ho viuen, eh?
Clar, però que després no són els que... la gent gran diu, però on són els joves de la meva parròquia? No estan a la missa. No, però estan en el barri, estan al Raval, estan... I...
Sí, però, aviam, la litúrgia té un lloc dins d'un context de comunitat. Vull dir, quan tu estàs iniciant una evangelització, aviam, hi ha d'haver-hi humanitat, sobretot. Que la persona se senti acollida, se senti estimada, que es pugui expressar, que pugui mantenir doncs, un diàleg, tot això és fonamental.
La finalitat nostra, sopars alfa, no és que la gent vagi a missa, és que coneguin a Déu. Després, un cop hagin conegut a Déu, clar, el segon pas serà la vida sacramental. Clar, jo defenso la vida sacramental a la capa i espasa, perquè si no és insostenible la vida cristiana. Ara, clar, jo, un jove que acaba d'arribar, dius, has d'anar a missa diumenge? No, marxarà corrents. Jo dic que primer que se n'enamori de Déu, parlar-li de Déu, de la misericòrdia. El que diu el Papa Francesc, parlem de Déu a la nostra gent.
Precisament és la pregunta amb mala idea que t'anava a fer. Quan fas el pas, el salt de a un món de la litúrgia, en el sentit litúrgia, en el sentit ample, eh? No.
Molt bé, doncs aquesta sintonia de fons vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa en què hem comentat per a vostès la litúrgia d'aquest diumenge 18 de durant l'any. Ho hem fet gràcies a la Roser Soler del col·lectiu de Dones en l'Església i de l'Associació Europea de Dones Investigadores en Teologia i professora de l'ISCREP. Gràcies, Roser. També amb el Francesc Figueres, de l'equip de la Delegació de Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona i membre de la Comunitat Betània. Gràcies, Francesc.
A vosaltres.
I també gràcies a mossèn Melcio Carol, rector de Bellver de Cerdanya i altres poblets de la Cerdanya. Gràcies.
Gràcies.
També gràcies a vostès perquè setmana rere setmana són fidels al programa La Taula de l'Evangeli. Ja saben que els esperem la setmana vinent en la sintonia de Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.